10 minuts i les 10 del matí. La nostra especialista de guàrdia dels dilluns és a Sant Cugat del Vallès, la dietista nutricionista de l'empresa Alimenta, la Marisa Burgos. Ella és llicenciada en nutrició a la UMSA i màster en nutrició i alimentació per la Universitat de Barcelona, amb més de 10 anys d'experiència en consulta. La saludem un dilluns més. Marisa Burgos, bon dia, què tal?
Bon dia, Carles, què tal?
Molt com bé, estem? Molt bé, com has portat la calor aquesta setmana?
Bé. Amb molta aigua i molta hidratació.
Sí, no? Sobretot aigua, molta aigua, És una recomanació que fem des d'aquí, des de la ràdio, sobretot a persones grans, a nens, no? A gent que realment ho necessita aquests dies.
Exactament, que és gent més vulnerable, que li costa mantenir un equilibri hidroelectrolític normal, diguem. Aleshores, és important que s'hidratin. Amb aigua està bé, infusions fredes també podrien ser... Uh-huh.
Sobretot, molta aigua. Avui no volem parlar exactament d'això, sinó que tenim un tema durant els propers minuts de ràdio que ens volem centrar, i són les etiquetes als aliments. Moltes vegades, quan anem al supermercat, quan anem a la botiga de referència que tenim nosaltres, jo, la veritat, Marisa, em perdo amb aquestes etiquetes als aliments moltes vegades,
Sí, és el que habitualment passa. Nosaltres, com nutricionistes, recomanem intentar menjar matèria prima, és a dir, aliments que no estiguin processats. Si vas a un mercat, per exemple, és molt fàcil perquè agafes la fruita, la verdura, el
peix... Això no hi ha problema perquè directament no, ho agafes, entre cometes, a granel, no? I saps ben bé d'on ve, Però clar, el problema arriba amb els aliments que estan, no?, envasats o que estan etiquetats.
Exactament. Quan vas al supermercat és com que estàs perdut, no saps per on començar. Saps que tens l'etiqueta i has d'intentar veure algunes dades. El primer que veu la gent és la data de caducitat, que està molt ben fet, i després intenta interpretar el que posa els ingredients i el que posa la informació nutricional. Aquest és un camp que s'hauria de treballar molt, fins i tot en les escoles, perquè la gent pugui aprendre a llegir les etiquetes. Nosaltres recomanem tenir en compte, per començar, el llistat d'ingredients. Com per llei està obligat posar els aliments, els ingredients, segons la quantitat, aleshores, si entre els primers ingredients trobem alguns aliments com sucre, oli de palma o greix hidrogenat, intentar directament no comprar aquest aliment. I després, en relació a la informació nutricional, el que ensenyem a la consulta és comparar amb el semàfor nutricional. I s'han de tenir en compte alguns aspectes, sobretot el sucre, també el greix saturat i podrien ser les calories total també. Per això existeixen uns paràmetres que van molt bé per comparar i ens serveix per identificar un aliment que sigui saludable o no, perquè moltes vegades a consultes ens pregunten: el peix congelat és saludable, o la verdura congelada, o per exemple el peix en llauna, o la llegum de bote? Aleshores, aquests dubtes són normals, com que estan dintre d'un envàs, la gent té dubtes. Però si, per exemple, llegeixes l'etiquetatge o llegeixes els ingredients d'un bròquil congelat, veus que només és bròquil. Per tant, és un aliment saludable i que el pots fer servir sense problema.
Sí, la resposta seria, si en aquest cas comprem aquests productes congelats, que moltes vegades potser podem pensar que no són adients, però que sí que ho són perfectament, perquè només passen per un procés de congelació i ja està.
Això mateix. I el peix també passa el mateix. Només l'han congelat i aleshores allarga la vida del producte, però és saludable. Sí que és veritat que les patates fregides, congelades, si tu llegeixes els ingredients, sí que ja posa patates, i com que estan prefregides, ja han passat per un procés de fregit, en aquest cas habitualment és oli de girassol, però ja no és l'aliment en si original.
Hi ha hagut una alteració,
Sí, hi ha hagut una alteració. El mateix passa, per exemple, amb el iogurt natural, que s'ha posat bactèries a la llet, o amb l'oli d'oliva, que ha passat per tot un procés, encara que sigui un oli d'oliva extra verge, però el tipus de processament no li afecta tant la qualitat alimentària, i també podem dir que són aliments saludables. Per tant, com base, és aliment sense processar, però després tenim una varietat dintre del supermercat que ens pot fer d'utilitat, sobretot en aquest temps que anem amb presses, no tenim temps a vegades per cuinar. Sí que podríem fer servir això que hem comentat, la verdura congelada, el peix congelat, o la llegum de bote, o per exemple els encurtits, també iogurt natural, o fins i tot el gazpacho, que cal llegir els ingredients i cal llegir també, per exemple, la informació nutricional per veure quin tipus d'oli o quina quantitat s'ha afegit, que també els podem fer servir ara a l'estiu també.
Marisa, una cosa, tu fes referència ara mateix a l'oli de palma. Ho dic perquè des de fa uns mesos als mitjans de comunicació se n'ha parlat d'aquest oli de palma. No sé si això ha fet que molta gent t'arribi a consultar, a preguntar, a la consulta, dubtes sobre l'oli de palma.
Sí, 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 la gent pregunta i ja en general la gent està conscienciada que si veus algun aliment que tingui oli de palma, l'intentis evitar. A veure, l'efecte que té el nostre cos és semblant al greix aturat, és a dir, que és aterogènic i augmenta el risc cardiovascular. Si el consumim puntualment, no passaria res. Però com que la majoria de productes com bolleria, galletes, precuinats, ja venen aquest tipus d'oli, doncs el consum és bastant freqüent. Per tant, sempre s'ha de llegir l'etiquetatge. A més, tenir present que té un impacte ambiental. Estan en moltes selves per poder obtenir aquest oli que ve doncs, des de molt lluny per poder preparar aquest tipus de producte. I com que el consumidor sí que té un poder, a mesura que estem més informat, demana productes de més qualitat. Per tant, és una bona eina poder llegir els etiquetatges i si trobem aquest tipus d'oli directament intentar no comprar-ho.
Sí, que és molt important, sobretot, quan anem a comprar, saber interpretar tot aquest etiquetatge que ens podem trobar en els diferents productes, oi?
Exactament. És molt important començar per la llista d'ingredients i després continuar per l'etiquetatge nutricional. I com per donar una xifra, perquè si no és difícil quedar-se amb totes les xifres, pensar que un aliment té més d'entre un 5 i un 7% de sucre ja és un aliment que s'hauria d'evitar. I entre els ingredients, si figura sucre com tal, ja sabem que seria, diguem, aquest ingredient o aquest aliment. Però també pensar que pot venir amb diferents noms, com sacarosa, glucosa, dextrosa, correcte, o sirop de, o maltosa, dextrosa. Aleshores, hem de tenir també prestar atenció a aquests aliments o ingredients que acaben en osa, que també són equivalents al sucre.
Marisa, tenim dos minuts, però deixa'm, ja que tenim aquí, que et faci una altra consulta. Parlem ara mateix de l'oli de palma. No sé què ens has dit de l'oli de coco, que ara s'ha posat tan de moda i que bé, que sembla que hi hagi una revolució amb aquest oli de coco.
Sí, en aquest cas estem més o menys en la mateixa situació, perquè és un tipus de greix, sobretot saturat, que a nivell de freqüència de consum hauria de ser baix. A més, és un producte, diguem que s'ha d'importar. I si compares la qualitat amb l'oli d'oliva, aquest té greix monoinsaturat, que ens ajuda molt a mantenir una salut cardiovascular correcta. Per tant, hem d'intentar directament de fer servir aquest tipus d'oli, que a més el tenim de proximitat. Doncs no cal canviar altres tipus d'oli, diguem, i si és així, que sigui puntualment.
Sí, sobretot, anar mirant molt, Marisa, tot aquest etiquetatge i tots aquests productes que cada dia podem adquirir nosaltres com a consumidors. T'agraeixo moltíssim, un dilluns més, que hagis estat la nostra especialista de guàrdia i, si ve de gust, ens escoltem d'aquí a 7 dies, el proper dilluns. Gràcies, Marisa, i bona setmana.
Moltes gràcies, igualment. Adéu.